Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Explicàvem a les informacions d'avui, indignació entre els usuaris de Rodalies per la gran quantitat d'incidències que s'han produït a la xarxa ferroviària catalana durant els darrers dies. L'R2 i l'R3, per exemple, han patit afectacions dos dies consecutius. El servei de Rodalies i trens regionals, de fet, ha patit 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulat l'any 2019, segons aquest informe del Departament de Territori de la Generalitat. Avui a la caravana hem volgut convidar a parlar-ne de tot plegat el portaveu de DIF, Daniel Martínez. Senyor Martínez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Martínez, com valora aquestes xifres que ara donàvem, 831 incidències greus que van superar els 100 minuts de retard acumulats l'any 2022 i més de 22.000 incidències a diferents trens?
22.000 minuts, crec que es va dir per part del govern de la Generalitat. Bé, en tot cas, partint de la base que la xarxa de Rodalies de Catalunya, les línies d'ample convencional, però no circulen totes les línies del sistema de Rodalies, doncs circulen aproximadament cada dia uns 1.000 trens. Comencem. Partint d'aquesta xifra. La causalitat i l'afectació de totes les incidències és molt variable i molt diferent depenent dels casos. Són xifres que es poden interpretar, però en tot cas el que sí que per part de DIF el que s'està fent és un esforç molt, molt important en el que és les inversions i sobretot el manteniment de les instal·lacions ferroviàries. El que sí que tenim comprovat des de fa anys i fins i tot abans de la pandèmia és que la principal causa o les principals causes o orígens de les incidències se situen en factors externs. Poden ser actes vandàlics, condicions climatològiques adverses, perquè sí que és veritat que el canvi climàtic, doncs els efectes d'aquest canvi doncs, també afecten les infraestructures ferroviàries, com poden afectar altres infraestructures de transport, i també doncs, arrollaments, que també mereixen un episodi a part.
Per dir bé les dades, senyor Martínez, i que quedin clares, segons el Departament de Territori, el 2022 hi va haver 831 incidències greus, 100 minuts de retards en cadascuna d'aquestes, i tot plegat va provocar retards en 22.500 trens. Dit això, però, com em comentava, les incidències que hem vist aquests dies són evitables?
A veure, són incidències que es poden registrar en una xarxa pràcticament de 1.200 quilòmetres de longitud. Per exemple, les incidències que es van produir ahir dimarts, la de la R3 entre Sant Quirze de Besora i Ripoll, va ser una incidència que afectava a un element del sistema d'electrificació, concretament de la catenària. Després, la incidència que es va detectar a la línia R2 entre Montcada i Reixac i Sant Andreu Arenal va ser que es va detectar que la catenària havia caigut al terra. Clar, el temps de resolució de les incidències està, per part de DIF, s'està fent l'esforç en intentar reduir-lo, però, clar, depenent dels danys que hi hagi als diferents elements de la infraestructura i de les instal·lacions ferroviàries.
Em parlava de la infraestructura, En Rodalies a Catalunya tenim una infraestructura o inadequada o antiquada?
No. Comentem algunes accions. El temps de reacció en la resolució d'una incidència s'està reduint de manera considerable. I després s'estan fent inversions molt grans, a nivell de milions d'euros, si parlem, que és, per exemple, el desdoblament de la línia R3. També s'estan portant a terme actuacions d'integracions ferroviàries, com la que s'està executant a Sant Feliu de Llobregat. Altres actuacions que milloraran la prestació del servei a la xarxa de Rodalies, com són les vinculades al corredor mediterrani, a la línia de Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès, Castellbisbal, també la propera a Montcada. També s'ha fet una actuació molt important per millorar el servei de les línies R1 i R2 amb el pas ja definitiu per la Sagrera. Són actuacions de gran calat, però també hi ha altres inversions que potser no són tan rellevants, però s'estan fent, com és la millora, per exemple, de les prestacions del sistema d'electrificació en diferents trams. Per exemple, la línia R11 entre Girona i Portbou, Girona-Figueres-Portbou. Després també obres que de millora de l'eficàcia i de les prestacions de la pròpia via. És a dir, és un conjunt d'inversions que el que permeten és optimitzar encara més a l'estat de la instal·lació. I a veure, també hem de tenir en compte tota la tasca de manteniment que s'està fent. És a dir, Adif té un programa de manteniment preventiu que, gràcies a la revisió permanent de totes les línies i de tots els trams de totes les línies, doncs permeten detectar aquells punts on s'ha d'intervenir per garantir que un element determinat, ja sigui de via, sigui d'instal·lacions de seguretat o sigui de catenària, que són els tres factors més importants a les instal·lacions ferroviàries, es comportin de la manera més òptima possible.
Precisament li volia preguntar si s'està invertint suficient en Rodalies, i és que de fet la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, ha recordat que l'any 2021 Adif i Renfe només van executar el 19% de les inversions pressupostades a Catalunya, invertint 282 milions dels 1.462 milions previstos, i ha sentenciat de fet que l'Estat es nega a publicar les dades del 2022. La inversió per Rodalies a Catalunya és suficient?
S'estaven fent inversions de gran calat, perquè, per exemple, 120 milions a la integració ferroviària de Sant Feliu de Llobregat, tota la intervenció, tota l'operació de la Sagrera Sant Andreu. Ara comencem amb el desdoblament, amb la primera gran fase del desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Ja s'ha adjudicat a la integració del ferrocarril a Montcada. Totes aquestes intervencions sumen, clar, són plurianuals. És a dir, no es pot comptar només per un any. És a dir, són obres que s'han de desenvolupar durant els anys, però sí que són inversions ja adjudicades i que tenen ja el pressupost reservat, assignat, per poder executar-les. És a dir, que cap obra de les que s'està portant a terme no es quedarà aturada.
De seguida parlem de més trens, de més línies. No sé, sincerament, no sé si pot entrar a la qüestió, però com ahir em va parlar la portaveu de Patrícia Plaja, la meva obligació és preguntar-li. Sí. Creuen des de Adif que el traspàs de Rodalies a la Generalitat suposaria la millora del servei?
Per part d'Adif són qüestions que no es poden respondre. Adif és una empresa pública, depenent del Ministeri de Transports, que s'encarrega d'executar obres, planificar que l'execució de les obres estigui adequada i que es pugui compatibilitzar amb el servei. També s'ha de tenir en compte que aquestes inversions es desenvolupen, traduïdes en obres, es desenvolupen sobre infraestructures que es troben en servei. El primer objectiu d'Adif és planificar les obres de manera que es pugui compatibilitzar al màxim possible el servei als viatgers, que és la primera prioritat, però en funció de què s'han de fer aquestes obres. I aquestes obres, a veure, nosaltres lamentem les molèsties que es puguin ocasionar als viatgers per un transport alternatiu per carretera perquè s'ha d'executar una obra. Però són obres que tendeixen a la millora de la qualitat global del servei.
Em parlava de l'R3. El Consell Comarcal del Ripollès ha dit aquest dimarts que enviarà una carta de queixa a la ministra de Transports i als responsables d'Adif i de Renfe arran del tall de l'R3 que hi ha hagut aquest dimarts, perquè denuncien que no és un fet aïllat, sinó que les avaries són recurrents en aquesta línia.
Les qüestions... torno a repetir. Nosaltres som una empresa tècnica que el que fem és planificar les actuacions, les obres sobre una infraestructura en servei de la manera més curosa possible i intentant sempre reduir al màxim la possibilitat o la probabilitat que es produeixin incidències.
Li pregunto diferent, senyor Martínez, els talls a l'R3 són recurrents?
En quin sentit? En quin sentit? Talls, a què et refereixes?
Sempre funciona bé el servei a l'R3? Sempre hi passen trens a l'hora punta, a l'hora que han de passar?
La nostra prioritat és que el servei a totes les línies, no només a l'R3, funcioni de la forma més òptima possible, garantint la qualitat de l'explotació ferroviària.
Deixi'm fer-li dues darreres preguntes. Entenen des de DIF que hi hagi molta gent emprenyada amb el servei de Rodalies a Catalunya?
Nosaltres el primer també és lamentar i expressar des de DIF com a administrador de la infraestructura les queixes les podem entendre, però també lamentar les molèsties que es puguin ocasionar als usuaris per una afectació determinada. I treballem de forma decidida perquè això, o sigui, reduir el que comentava abans, la probabilitat de les incidències.
I ara sí, per acabar, si algú vol posar una reclamació, senyor Martínez, com ho ha de fer?
Depèn. Depèn. És a dir, si és pel servei, doncs hi ha els canals d'informació i de reclamacions habituals a través de l'operadora. El que sí que voldria destacar és que, abans comentava, si em permets un minut.
Sí, tant.
La causalitat que i aprofitant l'altaveu que ens ofereix al vostre mitjà, de la causalitat que és per factors externs. Un dels factors externs són els arrullaments.
De fet, entrem aquí, perquè l'altre dia, com sap, es va viralitzar a les xarxes socials que un maquinista va esbroncar a tots els usuaris del tren, si m'ho permet dir-ho així. Jo trobo, si em permeteu opinar, jo trobo que molt ben fet. Va esbroncar a tothom que hi havia al tren perquè va tornar a passar una persona pel mig de la via amb el tren en funcionament i l'home va dir que els conductors ja no poden més.
Les circumstàncies de cada arrullament, aquí no podem valorar perquè ja són temes que són objecte d'investigació per part dels cossos judicials i policials competents. El que sí que nosaltres insistim, i el que deia, aprofitant l'altaveu que ens dona el vostre mitjà de comunicació, és seguir fent un exercici de responsabilitat, de pedagogia, que no s'ha de travessar les vies per punts no autoritzats de pas, això és important, i tampoc, a veure, si hi ha un pas a nivell que té les barreres baixades, és perquè ha de passar un o dos trens. És a dir, no es poden travessar les vies així com així, per entendre'ns. Si veus una barrera d'un pas a nivell baixada, no travessis. Però tampoc els passos viciosos, que a nivell tècnic s'anomenen, que és si sempre s'ha utilitzat aquell mateix pas, no s'ha d'utilitzar. I nosaltres també hem registrat moltes incidències d'arrollaments perquè s'ha trencat el vallat en una zona determinada que sempre s'ha utilitzat com a zona de pas. No, no s'ha de travessar les vies, sisplau, per les zones no habilitades.
Ara sí, per últim, senyor Martínez, que vull acabar amb això. N'estic segur que si li pregunto s'està millorant o s'està intentant millorar el servei de Rodalies, vostè des de dins em dirà, i tant que sí, estem treballant per millorar el servei. En què es notarà les properes setmanes o els propers mesos aquesta millora del servei en Rodalies?
Doncs major fiabilitat, més eficàcia, més confort per als usuaris i, sobretot, una millor prestació global de tot el servei ferroviari. Hem de tenir en compte que totes les obres no es poden executar a la mateixa vegada. Aleshores, s'ha d'aprofitar, per exemple, obres de manteniment pur i dur, es programen en franges en les quals no hi ha circulació de trens comercials. És a dir, es treballa bàsicament de nit. Després sí que s'ha de programar interrupcions del servei més àmplies, que ja poden afectar, com és el cas de l'R3, com s'ha anunciat, des del 12 d'octubre fins a mitjans del mes de gener. Però són obres que, clar, són de llarga durada. No es notarà la millora el dia següent, però amb el temps, ja sigui més curt o a mitjà i llarg termini, sí que es notarà i els viatgers ho seguiran notant.
Anem a casos en concrets, per exemple, per entendre el que ens està explicant, que ens ho està explicant molt bé. Línies com les del Garraf, per exemple, que passen vora el mar. Estem acostumats a que cada vegada que hi hagi un temporal, el temporal entra al que és la línia, al que és la via, i acaba afectant aquella via. En què s'està treballant per millorar, per exemple, aquest tipus de línies?
Doncs, per exemple, no només a la línia del Garraf, sinó precisament també a la línia del Maresme, la línia R1, la línia RG1. S'han fet dues intervencions importants en aquells punts on s'ha detectat que els efectes dels temporals marítims derivats del canvi climàtic, no ho hem de tenir en compte. El canvi climàtic està provocant afectacions en moltes infraestructures. Per exemple, a Santa Susana, entre Santa Susana i Mataró, la zona de Vilassar, per entendre'ns, entre Susana, a la zona de Santa Susana es va fer una escollera completament nova perquè s'ha detectat que ja el nivell del mar, quan pujava, doncs afectava la plataforma ferroviària. I després, entre Cabrera i Mataró, a la zona de Vilassar, també es va fer una escollera perquè es va detectar que el nivell del mar, l'onatge, doncs afectava de forma considerable el que és la plataforma ferroviària. Què s'han fet en aquestes dues actuacions? Doncs fer una plataforma d'escollida completament nova i en previsió de futur, de que en els propers anys el nivell del mar pugui continuar pujant, però així garantim que durant X temps, en funció dels efectes del canvi climàtic, doncs l'onatge no afecti la plataforma ferroviària.
Parlàvem ara de la millora del servei, ara sí li prometo que és la darrera.
No.
Aquesta pregunta sí que suposo que l'inclou directament a la seva feina com a portaveu de DIF. Deia, li preguntava per la millora del servei. També s'està plantejant una millora de la comunicació, perquè recordo no fa gaire temps que va haver tota aquesta problemàtica de que s'havia parat un tren i no se sabia. Va passar durant setmanes, no se sabia si era la catenària, si era un llamp ben bé, què va passar, i vam estar tot setmanes preguntant-nos què va passar.
A veure, cada incidència que es produeix al sistema de Rodalies, a la xarxa de Rodalies, s'investiga de forma exhaustiva. Si la causa està molt clara, perquè és un robatori de cable, que és un altre dels factors que també afecta al sistema de forma important, perquè si em deixes un incís en el tema dels robatoris o dels actes vandàlics, però especialment en el tema dels robatoris, és a dir, poden robar-te 6 metres de cable, principalment perquè és coure, però poden robar-te i el dany està fet, però només que et tallin per comprovar si és coure o és fibra òptica, perquè la fibra òptica, com bé sabeu, té un valor mínim al mercat negre, d'acord? Ja el dany està fet i l'afectació està feta. Aleshores, cada...
Però en el cas que li preguntava, per exemple, que deixi'm especificar perquè no me'n recordava, i ara m'ho han dit els companys, que era la línia de Gavà, la R2 Sud, quan es va parlar d'aquell llamp i si havia caigut la catenària, ben bé què és el que estava passant, allà no hi havia hagut robatori, no?
Es va vandalitzar una part de les instal·lacions.
Val.
Sí. L'origen... A veure, per això et deia, cada incidència té el seu origen i, de vegades, determinar el per què ha succeït aquella incidència és... Costa en el temps, perquè no només entra a valorar-se si les condicions climatològiques adverses, si és l'estat de la infraestructura, si és per manca de manteniment o per manca d'inversió, com s'ha dit, no? És que cada incidència té una investigació darrere molt acurada. Aleshores, es va determinar que hi havia un problema a la catenària, un onament de la catenària, però després això va afectar a una instal·lació que havia estat vandalitzada.
Quan em parlava de vandalització a Gavà, en aquesta línia R2 Sud, respecte a tot el que va passar, i torno a la qüestió, primer es va dir que havia estat un llamp, després es va mantenir-lo al llamp i es va anunciar que va ser la catenària que va caure. En fi, quan em diu que va dir que es va vandalitzar, ben bé què va passar en aquell tros de línia?
havien sostret part de les instal·lacions, o havien vandalitzat part de les instal·lacions. Era una sustracció, és una vandalització de les instal·lacions, d'una part de les instal·lacions.
Estem parlant de robatori a coure?
Això encara està per determinar, però en tot cas s'havia vandalitzat. Robatori de coure és una qüestió que sí que va afectar fa anys i de forma considerable i greu, que era l'explotació ferroviària. Per part de DIFS s'han pres les mesures de protecció conjuntament amb els Mossos d'Esquadra.
Per tant, a dia d'avui s'està estudiant aquesta vandalització encara?
Sí, però bueno, sí que es va determinar que s'havia vandalitzat.
Daniel Martínez, portaveu de DIF, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions avui als micròfons de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Salutacions cordials.
Ràdio Estel.